TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. Darrera hora dels bombers de Mallorca que informen que han trobat el menor de 17 anys amb síndrome de Down en bon estat. El menor que en l'anterior butlletí horari vos hem informat que havia desaparegut a la platja de Canyamel. Tot en una jornada en què s'ha produït un nou ofegament a la mà. El SAMU 061 ha informat que un home de 80 anys ha mort anegat a la platja de la colònia de Sant Pere, Artà, passat a les 2:30 del capvespre, i els serveis d'emergència que li han practicat les tècniques de reanimació no han pogut fer res per salvar-li la vida. I l'Agència Estatal de Meteorologia tindrà actiu entre demà diumenge a les 10 de la nit i les 8 del matí de dilluns la vista taronja al nord i nord-est de Mallorca, més de Menorca. Això per al risc important d'acumulats de precipitació en una hora de fins a 40 litres per metre quadrat. I també de ratxes de vent molt fortes de 70 a 90 km per hora, sense descartar calabruixades. Del mateix, però amb fins a 20 litres de precipitació en una hora, n'hi haurà risc a la resta de l'arxipèlag des de la mitjanit de demà diumenge i fins la primera hora del dia del dilluns. Per això estarà actiu l'avís groc. A més, a la zona marítima Pitiusa, i en aquest cas fins les 10 del matí de dilluns, l'avís groc serà per vent del nord de 40-50 km per hora, que pot deixar ones de fins a 2 metres. La presidenta del govern, Margalida Provencia, el batle de Palma, Jaime Martínez, han aprofitat la nit de l'art a Palma per reafirmar-se en la idea de convocar una fira internacional d'art contemporani a Palma abans d'acabar la legislatura i d'acord amb el seu programa electoral. I ha insistit la mandatària popular en una entrevista al programa d'aquesta casa, l'Aviador, on de fet ha situat l'esdeveniment dins l'any que ve. El Balma Palmesà ha afegit que a final d'aquest mes acaba el termini per presentar projectes al concurs d'idees d'un recinte firal per acollir aquesta Fira Internacional d'Art Contemporani. Escoltant Margalida Provenç.
Duim des de principi de legislatura fent feina amb aquesta fira. Ho posava com un exemple de que les coses no s'improvisen, no? I nosaltres duim en el programa de govern una fira d'art contemporani, en la qual fa molt de mesos que estem fent feina, com estem fent feina en la propera exposició després de Joan Miró, com estem fent feina en GESA.
No és la nit de l'art l'únic esdeveniment en marxa en aquesta hora a l'arreu de l'arxipèlag, en fixant també en es Mercadal, a Menorca, on hi ha en marxa una nova edició de la Fira Arrels, fira gastronòmica i de producte local, amb 12 parades més enguany d'aquest producte de proximitat. Estarà oberta fins a les 10, però també demà, a partir de les 10:30 del matí i fins a les 6 del capvespre. Aquesta és la veu d'alguns dels assistents.
La gent estava molt positiva i de cada vegada veig que el canvi ha estat per bé, per tant, per la banda de Ciutadella i Ferreries és més pròxim.
Que la gent pugui saber que pot anar a comprar de tot avui per avui amb productes de Menorca.
Un apunt més d'actualitat, perquè el Partit Animalista Progrés en Verd, juntament amb l'entitat animalista Sati Animal, han reunit més de 200 persones, segons els organitzadors, avui cap vespre a Palma, per exigir al Partit Popular i Vox a l'Ajuntament que complesquin amb l'aprovat el març passat, diuen, respecte al servei públic de galeres de cavalls, fonamentalment per a turistes. Igualment denuncien la gestió del govern municipal en no tramitar les denúncies que, diuen, han interposat referent a infraccions dels conductors de galeres al seu parar. I acabarem recordant un apunt més d'informació de servei. Igualment de Palma, a partir de les 7 del matí d'aquest diumenge no es podrà circular pel passeig marítim palmesà en el tram entre el Port Fitxol i el carrer Antoni Maura. Se celebra el Triatló Port de Palma i es mantindrà tallat el trànsit en dos sentits de la circulació fins a les 2 del migdia al tram esmentat. Fins aquí les notícies de les 9 d'IV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
És la nostra darrera oportunitat. Els recursos del planeta són limitats, però no hi ha límits per la imaginació humana, ni n'hi ha per la nostra capacitat de resoldre grans problemes. Estic citant paraules que en Robert Redford va pronunciar fa 10 anys a les Nacions Unides, els actes previs a la cimera de París de 2015, d'on va sortir el famós acord que recollia la necessitat de mantenir l'increment de la mitjana global de temperatura per davall dels 2 graus. Aquesta setmana no només han perdut aquest actor meravellós, el nostre Denis, de Memòries d'Àfrica, sinó també un activista mediambiental que ja als anys 70 lluitava per la preservació dels boscos contra l'especulació. Va utilitzar la seva fama com a plataforma per conscienciar sobre la necessitat de cuidar el medi ambient. I aquests són els famosos que ens agraden en aquest programa. Així que des d'aquí, gràcies, Robert, per tot. Bona nit des d'Eivissa per totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a sala de màquines, i en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Bona nit a tothom.
Comences tu amb el sumari, per exemple?
Perfecte. I d'avui hem de parlar d'ones gravitacionals, perquè el grup de física gravitacional de la UIB està celebrant el 10è aniversari de la primera detecció d'una ona gravitacional. El senyal provenia de la fusió de dos forats negres i havia viatjat 1.300 milions d'anys per arribar en altres a la velocitat de la llum. Però no era la llum el que ens arribava, sinó un tipus diferent de senyal, una vibració a la malla de l'espai-temps, és a dir, una ona gravitacional.
És possible que aquesta setmana ja hagueu sentit a parlar molt dels 10 anys de la primera ona gravitacional i nosaltres també us vàrem avançar les celebracions, però no podien deixar passar l'ocasió per parlar del tema amb la investigadora principal del grup Gravity, Alicia Sintes. Perquè, a més, membres d'aquest equip també han participat a la verificació del teorema de l'àrea dels forats negres de Stephen Hawking, que ve a dir que la superfície total de la fusió de dos forats negres sempre ha de créixer, encara que en aquesta combinació de masses perdin molta energia en forma d'ones gravitacionals i encara que n'incrementin el gir. Bé, avui parlarem prou de forats negres.
I després tindrem els estudis d'IB3 Ràdio a Sant Rafel, a Eivissa, el responsable de l'àrea marina del GenGob, l'oceanògraf Xisco Sobrado. Ens parlarà del seguiment que està fent algunes praderies de Posidònia de l'illa. Aquest seguiment inclou mesures de temperatura i els resultats són preocupants. Durant 11 dies seguits del mes d'agost, la temperatura de l'aigua va superar els 28 graus. I us recordem que aquest és el llindar des del qual la salut de la Posidònia comença a ressentir-se.
Efectivament, i hem d'assenyalar un altre fenomen que està passant a les praderies de Posidònia de Balears. Perquè bé, amb en Xisco Sobrado parlarem de les d'Eivissa, però pot extrapolar-se tot Balears. I us explico, que potser serà més gràfic com ho vaig detectar jo. Estàvem fent snorkel a principis d'agost a la praderia de Posidònia d'Esbol Nou, aquí a Eivissa, i vàrem veure que moltes fulles eren transparents. Us va semblar estrany, clar. I vàrem preguntar a alguns experts que varen coincidir que això no pareixia normal. Després d'això, vam observar praderies a més fondària, quan ja bussetjam a, jo que sé, 15 o 25 metres, i hem de dir que no han vist aquestes fulles decolorades. Així que, bé, podem sospitar que podria ser una anomalia per les elevades temperatures a menys profunditat. La qüestió és que ara s'està buscant una resposta a aquest fenomen, així que si ho detectau i feis fotos, podeu penjar-les a la plataforma Ciència Ciutadana Observadors del Mar, perquè els experts es puguin fer una idea de la distribució de l'anomalia. Bé, han penjat fotos a les xarxes del Nautilus, al Facebook i a l'Instagram, per si voleu veure quin aspecte tenen aquestes fulles. I anem a un altre tema.
Anem a un altre tema, perquè avui també volem parlar d'aire.
Efectivament, perquè hem vist que molta gent, massa gent i alguns periodistes confonen aire i oxigen, així que dedicarem un parell de minutets a explicar-ho i ja després traurem el periscopi.
Traurem el periscopi i xerrarem d'un assassí silenciós, les cada vegada més altes temperatures causades per l'escalfament global. Aquest estiu són les responsables de 4.000 defuncions a les principals ciutats d'Espanya. Només ens supera Itàlia en l'àmbit europeu. Són més de 22 2.000 víctimes a tota Europa de la crisi climàtica des de juny fins a final d'agost.
4.000 morts per calor, en parlam al Periscopi. I aquest és el sumari del Nautilus. Anem a lo primer, anem a parlar d'astronomia, d'ones gravitacionals amb una gran experta.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
Va ser un senyal molt breu, arribat de dos forats negres que havien col·lisionat a més de 1.300 milions d'anys lluny de naltros. Però aquest breu senyal, ara fa 10 anys, confirmava una predicció de la teoria de la relativitat general. El grup de física gravitacional de la UIL va participar en aquesta descoberta, aquesta fita a l'astronomia, i de fet duien tota la setmana celebrant l'aniversari. Però és que n'hi ha més, perquè parlant de forats negres, investigadors del grup Gravity també han participat en la verificació del teorema de l'àrea dels forats negres de Stephen Hawking. Bé, ara, parlant de tot això, l'investigadora principal d'aquest equip de la UIB, Alicia Sintes, bona nit, ben tornada al Nautilus.
Hola, bona nit. Bé, gràcies per convidar-me.
Per supost. He comprovat que el descobriment de sa primera ona va ser el 14 de setembre, però no es va anunciar al món fins a l'11 de febrer. Quins dubtes hi va haver, que hi havia que comprovar aquests 5 mesos?
Bueno, diguem que aquest camp ja havia tingut un historial de fer anuncis que no es van poder verificar.
Ja. Yeah.
Llavors, no podíem anunciar alguna cosa no cert una vegada més. Ja havia passat als anys 70 amb el Joseph Weber, que havia anunciat que les havia trobades, i inclús molt més recentment amb el Bicep 2 havia anunciat que havia vist les ones gravitòries primordials. Llavors, no se podia permetre més a aquesta àrea un altre avís i que després se tingui que retirar.
Yeah.
Això era per començar. L'altre motiu és que aquell 14 de setembre, fa 10 anys, els detectors encara estaven en fase ingenieril. Encara no havien començat el període d'observació. Quedaven 2 dies per realment començar a operar. Però va ser encendre l'instrument, posar la llum làser en marxa i va aparèixer una senyal de llibre de texta. Una senyal extraordinàriament clara, bonica, cosa que hauríem esperat, que la primera senyal seria algo més enrevessat i que no n'estarien segurs.
Yeah.
Ara, clar, era que vam de posar llum. El problema és saber quina és la significança estadística d'aquest esdeveniment. És a dir, aquests instruments tan sensibles són sensibles també a molts dels altres sorolls. I llavors potser això hauria estat a vegades un soroll instrumental o ambiental que d'alguna manera imitava una senyal astrofísica. I llavors hi hauria que assabentar-se que aquesta senyal era realment real, que venia del cosmos, que no era algo nostre. O també la probabilitat de que senyals que apareixen sovint, cada dia, cada moment, que no mos imitassin en aquesta senyal tan preciosa. I ara això hi ha que posar-li una significança estadística. És a dir, hi ha que deixar el que el detector estigui en funcionament diversos mesos, fins a l'octubre, diguem, en què, bueno, no teníem un detector, sinó que n'hi havia dos. Aquesta senyal se va trobar simultàniament a dos detectors. I llavors era intentar estudiar quina és la probabilitat de que dues senyals que tenen aspecte astrofísic tornin a ocórrer simultàniament a l'atzar a dos detectors. I això era algo que havia que mesurar. Això es diu mesurar el background.
Clar.
Llavors, tenien que mesurar això per poder dir si estaven davant el que als físics ens agrada dir un 3 sigma o un 5 sigma. Si teníem evidència o si teníem observació. 3 sigma, diria, anant pel bon camí, i 5 sigma, Premi Nobel. I per tenir que esperar un parell de mesos per tenir el 5 sigma, igual que el bosó les X, a dir, tenia la, no l'evidència, sinó la confirmació del que havíem vist, i llavors, després del bosó de Higgs, doncs, hi van anar nosaltres, amb el 5 sigma, tots contents i feliços, de dir, això no mos ho tira ningú. Ningú mos ho podrà rebutjar.
I també en Premi Nobel, per cert. I quin va ser el paper del grup Gravity en aquestes comprovacions, el descobriment?
I llavors, aquí el paper, per començar, en aquell moment, érem l'únic grup a l'estat espanyol que formaven part de la col·laboració. Ara en teníem molts més. Però és que en aquell moment, la OIB va contribuir les eines necessàries per poder interpretar què era el que s'estava veient. És a dir, no només se tracta de detectar, sinó que se tracta de poder extraure la informació que tenen, poder desxifrar el seu missatge. I van ser els models que s'havien desenvolupat en aquesta universitat, en aquesta universitat a una illa al cor de la Mediterrània, que van fer doncs, una contribució que va ser decisiva en aquell moment a la ciència global.
Bé, evidentment ja esperàveu captar aquesta ona algun dia, perquè de fet es va captar això amb un observatori, el LIGO, especial, per això, com deies, no? Des de llavors s'han registrat ja més de 300 ones gravitacionals, suposant que, bé, que un cop trobada una, ja era més fàcil captar-les, identificar-les, no?
Sí, això quasiment no és res. És a dir, com tu ho dius, hem passat de la primera cançó, el primer aquell senyal únic que ens va fer famosos, ara ho han convertit ja en tenir una sinfonia. Ja tenim registrats centenars de deteccions, incloent col·lisions de forats negres, inclús de masses inesperades, fusions d'estels de neutrons, que ens han permès entendre ben bé l'origen dels elements més pesants de l'univers, i altres senyals sorprenents que han posat dubtes a les teories sobre evolució estel·lar. I això quasi bé no és res, perquè en un futur, si en l'actualitat, per exemple, estem detectant una senyal, diguem, cada 3 dies, en una dècada tindrem encara instruments molt més sensibles, que podrem veure milers de deteccions al dia.
Gràcies a això, l'astronomia ha canviat molt en aquests 10 anys.
Ha canviat molt perquè han obert una nova finestra d'observar l'univers. Com que les ones gravitacionals tenen propietats totalment distintes a la de la llum, observar amb ones gravitacionals pues, ens aporta informació totalment distinta i ens pot complementar a l'hora de donar respostes a una sèrie de fenòmens físics. Llavors, fa 10 anys vam obrir aquesta nova manera, una nova finestra d'observar l'univers, i jo diria que en aquests 10 anys ja hem començat a revolucionar alguns dels conceptes que teníem. I això és important, és a dir, no només donem respostes, sinó que fem més preguntes.
Sol passar, la ciència, no? Bé, la darrera vegada que et vàrem tenir el Nautilus vàrem parlar també de la missió LISA, el projecte per la construcció d'un observatori espacial a l'espai, vull dir, per detectar ones gravitacionals. Com avança aquest projecte?
Oh, va molt bé, perquè ara, des de fa ja un parell d'anys, aquesta missió, que diries era un projecte damunt paper, ja és una missió aprovada, adoptada per l'Agència Espacial Europea, per l'ESA. És a dir, aquesta missió serà una realitat. Exactament quan s'enviarà a l'espai no està clar. Oficialment damunt el 2035, però això no és realista. Li has de posar alguns anys més de retras per problemes que segurament apareixeran tecnològics.
Clar.
I això serà algo també apassionant, perquè ens tornarà a permetre també obrir una finestra per observar amb ones gravitacionals per freqüències més baixes. Quina freqüència emeten els cossos de les ones gravitacionals depèn de les masses i de quan compactes són. Llavors, els objectes molt més massius emeten a freqüències més baixes. Llavors, en la missió espacial d'ISA podrem observar fusions de forats negres supermassius, com els que tenim en el centre de quasi bé totes les galàxies, i això ens pot aportar molta més informació. Podrem amb ella fer proves a la teoria de la relativitat general. Podrem fer observacions d'aquestes fusions de forats negres arribant quasi bé a l'univers, als confins de l'univers. I ens permetrà ajudar a donar respostes a preguntes tant de la física fonamental, de la cosmologia com a l'astrofísica. I en tant en Terra com en espai, qui sap si en algun moment donat tindrem la sorpresa de descobrir algun fenomen que a dia d'avui no ens podem ni imaginar.
I quin tipus d'ona gravitacional o gravitatòria, no sé molt bé com dir-li, mos falta trobar? És a dir, de quin origen, de quin esdeveniment t'agradaria trobar aquesta senyal?
Perquè els diversos centenars de senyals que hem detectat fins ara quasi bé són molt semblants una a l'altra. Tots provenen de fusions de sistemes binaris, o bé de forats negres o d'estels de neutrons o d'un forat negre amb un estel de neutron, però sempre són com aquest mateix tipus. Dos cossos que estan ballant un al voltant de l'altre i s'acaben fonent amb un de sol. Però això només és un tipus de senyal. Fa molts anys que n'estem cercant molt més. Jo, per exemple, ja duc 25 anys que m'he dedicat a intentar cercar estels de neutrons en rotació que emetrien una senyal contínua. I com que aquests són, per exemple, un estel de neutró, que és un producte de quan se mor una estrella,
sí,
que té una massa entre una i dues vegades la massa del nostre Sol, i un radi d'uns 10 quilòmetres, és a dir, que la podem portar dins Eivissa, això són els laboratoris de condicions extremes, més extremes que ens podrem imaginar. I si poguessin detectar aquestes ones, podrien saber informació de com se comporta la matèria en condicions extremes, o de si hi ha algun tipus de matèria també exòtica, i posar a prova també la teoria general, això és un tipus. Uh-huh. Un altre seria intentar detectar una supernova. A la nostra galàxia hi sol haver una supernova una vegada per segle. Llavors, bueno, ja seria el momentet que hi hagués una supernova i poder-la detectar amb ones gravitacionals. O, inclús amb ones gravitacionals, podem sentir-les des dels instants inicials, just després del Big Bang, quan l'univers no tenia ni tan sols un segon de vida. I això són un munt de coses que se poden fer amb ones gravitacionals. És a dir, ens falta molt. També podem intentar trobar les empremtes amb ona gravitacional i conseqüències sobre la matèria fosca i l'energia fosca. Llavors, tenen molt que dir.
Sí, sí.
Tenen molt que dir.
Bé, trobar la senyal del Big Bang seria un bombazo, clar.
Home, jo crec que això seria meritori també de Premi Nobel, i perquè a més ens ajudaria no només a entendre què va passar, sinó a rebutjar també tota una sèrie de teories.
Efectivament.
És a dir, jo crec que el que estem fent és una ciència apassionant, però el que crec que encara és més interessant, el que me motiva a mi molt més, és com tot això pot inspirar a noves generacions de joves que se posen a estudiar física, que s'incorporen a fer aquesta recerca apassionant. I això, jo crec que despertar aquí vocacions a les illes, obrir camí,
sí,
i mostrar a la societat que des de Mallorca, o bueno, des de les Illes Balears, un pot participar en una de les aventures científiques, crec que més grans del nostre temps.
Sí, això també és important, està clar. I bé, i respecte a la verificació del teorema de l'àrea dels forats negres d'en Stephen Hawking, una investigació que acabau d'anunciar, quina connexió té amb les zones gravitacionals? Explica'm-nos
resulta que potser fa 10 anys havien tingut una senyal molt clara. Al gener d'enguany també hem tingut un altre senyal que, curiosament, ha estat el 14 de gener del 25, una senyal extremadament semblant a la primera. Les dues tenen en comú que eren dos forats negres que tenien entre 30 i 40 una massa equivalent a la massa del Sol, uh-huh, i a una distància per escura. Però en aquests 10 anys els instruments han millorat moltíssim. I dues senyals, que són pràcticament la mateixa, ara, el com la veiem és algo espectacular. Tan espectacular que ens ha ajudat a verificar aquest teorema de l'àrea dels forats negres de Hawking, que en Hawking havia proposat el 1971. És a dir, amb aquesta confirmació també hauria estat meritòria de Premi Nobel per al senyor Hawking.
Uh-huh.
I aquest teorema, d'alguna manera, ens diu que passi el que li passi als forats negres, l'àrea només pot augmentar. I quan, per exemple, se fusionen dos forats negres, com que se combinarà d'alguna manera la seva massa, la seva superfície tindria que augmentar. Però això no és algo ni trivial ni evident, perquè quan fonem dos forats negres, potser s'emet molta energia.
Sí.
S'emet energia en forma de radiació gravitacional, i llavors la suma dels dos forats negres és una quantitat més gran que no el forat negre final. Llavors, així, com que l'àrea és proporcional d'alguna manera a la massa del forat negre, llavors, esclar, comences dos forats negres, cada un amb la seva àrea, els ajuntes, uh-huh, se t'emeten ones gravitacionals, per tant, perds massa, però, en canvi, l'àrea final, és a dir, aquí tens dos efectes contraposats,
sí,
segons el teorema de Hawking, ha de seguir augmentant, ha de ser més gran que les dues àrees inicials.
Uh-huh.
Bueno, doncs això,
això
s'ha pogut
mostrat.
Mesurar, uh-huh, i s'ha pogut mesurar amb un grau de confiança que deien nosaltres, de
sí,
més del 99,99999%,
sí,
que això és cert. És a dir, uh-huh, ja vam fer un intent l'any 21 a fer un test d'aquest teorema, i en aquell moment teníem un nivell de confiança del 95%. Bueno, doncs ara, quasi bé, el nivell de confiança és, diguem que, absolut.
Bé, anem acabant, però volia comentar una altra cosa. Aquesta setmana encara tenim una notícia més sobre forats negres, un estudi en el que participa l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, molt amics d'aquest programa, també, en el que han analitzat noves imatges d'un forat negre supermassiu, que hi ha a la galàxia M87, i que mostren que és molt més canviant del que es creia. Bé, potser encara mos fa falta saber molt, no?, sobre forats negres.
Oh, jo crec que sí, i quin paper tenen en la formació de les galàxies i com això ens ajuda pues, a entendre moltes més coses. Perquè al final el que volem és entendre pues, de on venim i cap a on anant. I els forats negres tenen un paper molt rellevant de com funciona tot l'univers.
I a més, a Sallent els hi sol cridar l'atenció, això és important, no?, per divulgar que un element d'investigació siga famós i siga, tingui aquesta part, no?, d'agradar la gent, perquè sempre amb astrofísica a vegades, en fi, no sempre és fàcil fer arribar el missatge, i si parlant de forats negres a tothom li encanta, és així.
Bueno, està clar que el camp és un camp complex,
sí,
però l'astrofísica en si és algo que sempre és un camp molt atractiu, és molt fàcil arribar a la gent. Bueno, jo diria que hem passat 10 anys de la nostra primera detecció. Nosaltres hem après a escoltar l'univers,
sí,
i el missatge a donar a la gent és que sabem que el millor encara està per venir. I bé, que cada vegada que hem detectat una senyal, doncs, mos ha costat un poc més a les grans preguntes de la humanitat. És a dir, aquesta setmana l'hem passada de celebracions i des del meu punt de vista s'ha estat simplement un punt de partida. I a la comunitat, doncs, una crida a seguir continuant treballant, a continuar explorant, a continuar col·laborant. I ara la gent els diria pues, que mos hem de deixar sorprendre per aquesta immensitat del cosmos.
Fantàstic, i doncs mos quedem amb aquest missatge que m'agrada molt. Ho deixarem aquí. Alicia Sintes, investigadora principal del grup Gravity de l'UIB, física teòrica. Ja saps que al Nautilus sempre ets molt ben rebuda per parlar d'aquests temes tan fascinants. Mil gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio és diversitat.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensat blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Espostres en Joc.
En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix.
Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I a les 4:15...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Ràdio.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
On anem a les praderies de Posidoni, un lloc molt visitat per aquest submarí. On anirem, sobretot, a una praderia en concret que mos pot servir d'exemple, bé, del que podria estar passant altres boscos marins d'aquesta planta, on hi hagi molta pressió antròpica. Monanam als fons de Talamanca i Eivissa, el seguiment que s'està fent a aquesta badia de la densitat de les plantes i de la temperatura, mos diu que durant 11 dies consecutius d'agost de 2024, l'aigua va superar el llindar dels 28 graus sobre els quals Posidònia ja pateix els nivells d'estrès. I aquesta segurament la dada més destacada és l'estudi que acaben de presentar el grup d'estudis de la naturalesa, GenGob i Ibiza Preservation, que paga els termòmetres, però volen saber-ne més i analitzar un poc les dades, així que han convidat els estudis d'IB3 Ràdio a Sant Rafel, a Eivissa, el responsable de l'àrea marina del GEN, en Xisco Sobrado. Molt bona nit, Xisco, benvingut altra vegada.
Bona nit, Kat, moltes gràcies per la invitació.
Fantàstic. Explica'm-nos primer un poc les dades d'aquests termòmetres que tenim instal·lats a les praderies, a quines profunditats i bé, pues, des de quan estan instal·lats.
Bàsicament és un estudi que estem realitzant a Talamanca. Sabeu que a Talamanca portem una monitorització des de l'any 2019 i a partir del 2023 pues, varen voler també mesurar els impactes del canvi climàtic o mesurar la temperatura de l'aigua marina, no? I per tal d'assolir aquesta tasca, al abril del 2023 varen instal·lar dos sensors de temperatura a les estacions de seguiment que tenim a l'abadia de Talamanca. Un sensor està a uns 4 metres de profunditat i l'altre a uns 11 metres de profunditat, no? Cal dir que aquests sensors s'instal·len on tenim les parcel·les de seguiment i estan mesurant temperatura d'aigua marina en continu durant un any, no? O sigui, nosaltres l'any següent anem, el recollim, això ho descarguem a l'ordinador i analitzem les dades.
I l'indicador de la temperatura serà el més preocupant que revela el seguiment de 2024?
La temperatura, el que hem notat és que està per uns llindars molt, molt elevats, no? Com has comentat, pues, aquest llindar de 28 graus al 2024 es va superar en 11 dies, però al 2023, a l'estiu del 2023, el varen superar tots els mesos de l'estiu, no? De juliol i agost, no? A vegades hi ha una miqueta de fluctuació de temperatura entre un any i un altre, però el que estem trobant, i també amb anàlisi bibliogràfic, és que com el nivell base de temperatura a la Mediterrània està augmentant, no? O sigui, que no, diguem que els organismes marins no tenen una miqueta de respiro, no? I per això és tan important mesurar aquesta temperatura, veure com la praderia va responent, i sobretot veure si a través d'aquesta mesura de temperatura podem conscienciar la societat en general per implementar mesures per combatir el canvi climàtic. No?
Està clar, això és el més important. Bé, no sé si has vist, suposo que has vist que han detectat que algunes praderies, les fulles s'estan blanquejant, s'estan tornant transparents, bàsicament, no? I ara Observadors de la Mà està demanant dades per veure bé, si pot estudiar un poc la distribució i veure què passa. Vosaltres ho heu detectat, això?
Pues nosaltres, com comencem les campanyes a la primavera i a la tardor, pues encara no ho hem detectat a les nostres estacions de seguiment, però és veritat que diversos col·laboradors nostres ens ho han comentat i ara, dintre d'una setmana, començarem una altra vegada les campanyes i veurem si això està succeint, però sí que és una dada preocupant. No?
Una altra dada preocupant, sí. Bé, estireu pendents, idò. Parlem de l'estat general de la Posidònia i les platges que feu seguiment. Podem dir que les praderies estan reculant?
A Talamanca està en una situació dolenta, no? I òbviament sí que estan reculant, perquè si nosaltres vàrem començar l'estudi l'any 2019, no? Però jo m'imagino que a Talamanca fa 10-20 anys les praderies tendrien que ser molt més extenses que ara, no? Òbviament tenim zones on pràcticament el 100% de la praderia està morta. Nosaltres hem instal·lat les estacions de seguiment on encara hi havia praderia en bon estat de conservació, no? Però aún així tenim dades de percentatge de praderia morta en dues estacions que supera el 50%, no? A partir d'allí, pues, no estem notant que s'estan recuperant i, sobretot, el que estem notant és que hi ha diversos impactes que encara succeeixen a l'abadia, no? Com són l'abocament de salmorra, també cada vegada menys, però també hi ha fundes d'embarcacions damunt Posidònia oceànica i, òbviament, pues, efectes històrics de l'abocament d'aigües residuals, no? Que això sí que té un efecte a llarga durada i, òbviament, l'increment de temperatura.
És a dir, des de 2019, així que podem dir que la tendència és dolenta, clar. A part de que 2024 fos dolent, la tendència és dolenta.
En dues estacions de seguiment tenim un nivell de pradella morta que són molt preocupants, i el que estem notant és que no, la pradella no s'està regenerant, no? O sigui que cada any perdem una mica, no? Potser a nivell estadístic no és significatiu, però sí que notem una tendència de pèrdua de Posidònia, no?
Ja. Heu detectat patrons inesperats? Per exemple, em refereixo a regeneració en zones molt degradades o col·lapse en àrees que en principi semblen més sanes?
Lo que hem, lo que hem detectat, sobretot a l'abadia de Talamanca, és perquè tenim 18 estacions de seguiment repartits, sí, per tot Eivissa, no? I sempre a l'abadia de Talamanca cada any perdem una o dues estacions de seguiment. Moltes vegades no saben la causa, però la podem inferir, però altres vegades sí que hem vist, pues, on varen plantar una estació de seguiment, l'any següent hem vist un mort damunt, no?
Ja,
o sigui, vaja. Clar, això són dades que no compten a les estadístiques nostres, però sí que són dades que són importants per veure que hi ha un impacte de fondeig elevat, no?
Està clar. I a part de Talamanca, quines altres zones està...
Tenim Calabadella, també. Tenim tres estacions de seguiment a Calabadella, i després tenim Sa Conillera, Purroig, La Changa i Calador, no?
I quina és la gestió que s'ha de fer ara mateix, urgentment, per evitar la degradació de les praderies?
A veure, tenim com dos tipus de gestió, una gestió més local i una gestió més holística, no? Podem dir, no? Òbviament és important la regulació del fondeig, no? Nosaltres sempre insistim que si es instal·len camps de fondeig just de baix impacte, que a nosaltres no ens agrada anomenar ecològics perquè sempre tenen un impacte, pues tenen que partir de capacitat de càrrega ambiental, no matemàtica, no? I després tenir en compte molt el defecte diàspora, no? Perquè si tu regules una zona com pot ser Talamanca o pot ser Illetes, pot ser que aquestes embarcacions que ja no poden fondejar aquí es desplacin a altres indrets, no? Per tant, el que nosaltres venem insistint des de fa temps és anar cap a una reducció de la pressió turística, no? Un decreixement turístic, no? Que això s'enfocaria, pues, en una reducció de les embarcacions que fondegen al nostre litoral o que ens visiten, no?
Clar. Bé, aquest estiu, parlant sobretot de dades de 2024, però aquest estiu ja saps que jo ho sento sempre a la mateixa zona, no? A l'oest d'Eivissa, als Illots, i aquest estiu, deia, hem observat una mortalitat inusual d'estrelles de mar, de madrepora mediterrània, com la que ja vàrem veure més especialment el 2022, i el motiu, està clar, són les altes temperatures, i jo diria que és el factor determinant de totes les amenaces que ara mateix pateixen les nostres aigües. És a dir, hi ha que controlar fondejos, reduir pressions, el que parles del turisme, però ens han de plantejar si servirà d'alguna cosa si no aturar urgentment la principal amenaça, no?
Òbviament, l'increment de la temperatura de la mar Mediterrània causat per la crema de combustibles fòssils és una de les principals amenaces i és una cosa que tenim que actuar de bé i nou, no? Però no és un tema només de praderia de Posidònia, si ja parlem, clar, de la pròpia salut humana, no? Clar, a nivell local és complicat, però jo crec que la base o el que podem centrar-nos nosaltres és conscienciar la societat, no? I mostrant aquestes dades de temperatura, pues és una petita passa més. És veritat que si la Posidònia està en bon estat de conservació, ara me refereixo a la Posidònia perquè és el que tinc més coneixement,
sí,
pues pot tolerar més nivells més alts de temperatura, no? Si per exemple posem el cas de Talamanca, si tinguéssim una praderia que no està impactada pel fondeig, per l'abocament d'aigües residuals o pel salmorra, pues podria tolerar una miqueta més. Ja, òbviament sempre amb uns límits, no? Estem veure que la tendència del Mediterrani és escalfar-se i aquesta tendència per el moment no s'aturarà, o sigui que, com tu has dit, és la principal amenaça que tenim, no solament per la salut de la Posidònia, sinó per la nostra pròpia salut.
Per tot, està clar. Bé, els darrers anys heu incorporat termòmetres, heu augmentat el número d'estacions. Si tinguéssiu un pressupost il·limitat, quina tecnologia somiada incorporaries a l'estudi?
Bé, és una bona pregunta, no? Més que tecnologia, augmentaríem el nivell de rèpliques que realitzem i el nivell de recursos humans, no? Perquè jo crec que amb això pues, podríem tenir una mesura molt...
Vols dir que hi aniríeu més vegades a l'any?
Més vegades a l'any, més estacions, més zones a estudiar, a lo millor posar més termòmetres, perquè, clar, nosaltres, com a ONG, pues, fem estudis que es podrien considerar de recerca, però no és la nostra funció principal, no? Sinó és conscienciar la ciutadania de la situació ambiental, no? A lo millor una cartografia més detallada també es podria fer, no? O algo amb satèl·lit, però bueno, sempre la cartografia té un nivell de detall que no arriba fins a lo que arribem nosaltres, no? Però possiblement augmentaríem les zones d'estudi, no? Per tenir més zones controlades. Com tu has dit, aquest blanquejament de les fulles no els hem detectat, pues, si tinguéssim més estacions i si poguéssim anar a l'estiu també, pues, sí que les podríem detectar. No? Uh-huh. La raó principal de no anar a l'estiu és perquè les zones que varem triar són zones que estan impactades pel fondeig. No? I clar, anar a l'estiu a Talamanca a fer estacions de seguiment és molt perillós.
Està clar.
I al final varem tenir que seleccionar. Uh-huh. No?
I mesures com l'acidificació, salinitat, també estarien prou bé.
Això és molt important i ho faríem en col·laboració amb centres d'investigació. Jo crec que mesurar, sobretot el que està molt capdavanter, és mesurar la capacitat de captació de carboni de la praderia. Uh-huh. I sí que amb augments de temperatura important de la mà, si es produeixen mortalitats massives, aquesta praderia pot perdre aquesta funció ecosistèmica i és una eina molt important per determinar i per veure.
Uh-huh. Bé, ja que dic que a Balears tenim la meitat de les praderies de Posidònia d'Espanya, així que la veritat és que això implica una responsabilitat, no?
Sí, tenim molta sort a Balears perquè tenim unes condicions ideals perquè la Posidònia es pugui desenvolupar i, per tant, és necessari continuar amb la seva protecció, augmentar la seva protecció i conscienciar a tothom que no només és la Posidònia oceànica, sinó que és una senyal de l'ecosistema que està, diguem, en una situació crítica i que al final la salut de Posidònia oceànica o de la Madrepora és un indicatiu també de la nostra salut, no?
Clar, o sigui que va lligat a la nostra salut, està clar. Bé, anem acabant, però no sé si hi ha alguna cosa que hauríem d'haver dit o algun missatge que vulguis donar.
Bueno, el missatge bàsicament és el que hem comentat, no? Que la tendència de la Mediterrània és escalfar-se, que això ens afecta a tots perquè el mar és el nostre regulador de temperatura, no? I si tenim una Mediterrània més calenta, pues podem tenir episodis de tormentes molt fortes, com vam veure a València l'any passat, o podem veure mortalitats massives d'organismes marins, que tot això al final ens afecta a la nostra salut. I per tant, bueno, hi ha molts estudis científics que ja deien que per tal de reduir l'emissió de combustibles fòssils, que és al final sobretot el factor que fa que augmenta aquesta temperatura, pues tenim que avançar per polítiques de creixement, no?
Bé, és que a nivell local potser no podem fer molt, però sí que és cert que una societat conscienciada és que pot pressionar els nostres polítics perquè ho facin.
Sí, és bàsicament de tenir una societat conscienciada que pressioni els polítics, que sàpiga el que passa i que pugui actuar en conseqüència.
Molt bé, Ido. Xisco Sobrado, responsable de l'àrea marina del GenGob, moltes gràcies per venir a veure'ns aquí a Sant Rafel i moltes gràcies pel vostre treball.
Moltes gràcies, Cat, i encantat de tornar al programa.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
Abans d'anar al següent tema, tenim un apunt, una de les dades del Nautilus. I ja sabeu que les cançons que triam en aquest programa mai són casuals. Així que si estàveu escoltant la cançó Aire d'en Pedro Marín, és perquè us parlarem de la barreja de gasos que conformen l'atmosfera terrestre. Hem pensat que no estaria malament recordar-ho perquè sovint veiem que es confon l'aire i l'oxigen. Bé, per exemple, quan algun bussejador té algun accident practicant la seva afició o fent alguna feina, perquè també hi ha bussejadors professionals, no és gaire estrany escoltar o llegir els mitjans de comunicació o les xarxes que es fa referència a la seva ampolla d'oxigen. I de no, això no té cap sentit. Els bussejadors bussegen amb aire, és clar, i no és el mateix.
De fet, l'oxigen ni tan sols és el gas més abundant que hi ha a l'aire que respiram. La barreja de gasos està composta per un 78% de nitrogen, un 21% d'oxigen i ja després quantitats més petites d'altres gasos, com l'argó, l'hidrogen, el diòxid de carboni o el vapor d'aigua. També hi ha que dir que la concentració de gasos no és la mateixa a totes les capes de l'atmosfera i de l'estratosfera. Entre 15 i 50 quilòmetres sobre la superfície de la Terra tenim la famosa capa d'ozó.
Però fins fa uns 2.400 milions d'anys no hi havia oxigen a l'atmosfera terrestre i va ser l'acció dels bacteris que varen començar a realitzar la fotosíntesi que ho va canviar tot. Els bacteris varen fer possible el desenvolupament de la diversitat de vida que avui coneixem.
A més, hi va haver un moment a la història de la Terra, el Carbonífer i el Pèrmic, en què la concentració d'oxigen va ser tan gran que va permetre que es desenvolupessin insectes gegants.
Efectivament, hi havia libèl·lules, espiadimonis i també escorpins, que bé, no són insectes, són invertebrats. Com deia, libèl·lules i escorpins de 75 centímetres o més i 1.000 peus de més de 2 metres. I, en fi, resumim molt, si us plau, no digueu mai que els bussejadors bussegen amb ampolles d'oxigen a que respiram o que respiram oxigen, respiram aire, clar.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
IV3 Ràdio és esport.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja ets la pregunta del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. El Nautilus, IV3 Ràdio.
Començam el periscopi. Si abans han parlat de com afecten les elevades temperatures a la Posidònia, ara anem a parlar de conseqüències per humans, no, Dani?
Així és, avui parlem d'un assassí silenciós, que és la calor extrema, que cada vegada mata més persones passant bastant desapercebuda, perquè la majoria de les morts relacionades amb la calor no es registren oficialment per aquesta causa, ja que les defuncions es solen associar a malalties prèvies, ja siguin cardíaques, respiratòries o altres, i rara vegada s'indica la calor com a causa principal en els certificats de defunció.
Es veu que fins i tot els mitjans contribuïm a això. Si una persona mor a una piscina, és notícia. Si mor a la carretera, és notícia. Si cau d'un balcó, és notícia. Però potser hem de parlar més de les persones que moren simplement perquè cada vegada fa una calor més extrema.
Efectivament, un estudi a càrrec d'investigadors de l'Imperial College de Londres i també de l'Escola d'Higiene i Medicina Tropical, també de Londres, hi han posat una mica de llum i xifres en aquesta qüestió i assenyala que el canvi climàtic ha matat aquest estiu per calor extrema a gairebé 4.000 persones a Espanya.
Espanya només 4.000 persones és una barbaritat.
Mm-hmm. De fet, som el segon país d'Europa que més defuncions per les temperatures anormalment elevades, només darrere d'Itàlia. A les principals ciutats d'Espanya, les altes temperatures d'aquest estiu han causat unes 3.900 morts, unes 24.400 en el conjunt de les grans ciutats europees, i segons aquest estudi, aproximadament el 70% d'aquestes defuncions que estem comentant responia a la intensificació de les onades de calor que estan causades pel canvi climàtic.
Bé, això va bé detallar-ho perquè sempre hi ha qui defensa que calor sempre n'ha fet, i bé, defuncions en moments de calor extremes sempre hi ha hagut, però ara amb el canvi climàtic es disparen, i aquesta és la diferència.
Efectivament, hi ha una part de defuncions per calor extrema que segueix estant, i del total calculen que 7 de cada 10 es pot dir que estan causades pel canvi climàtic. 3 serien les que ja es venien succeint. La proporció és altíssima. Així, dels 6.700 morts que es comptabilitzen a Itàlia per calor extrem, 4.600 serien per l'escalfament global. A Alemanya, de les 2.500 defuncions comptabilitzades, 1.500 s'explicarien per la crisi climàtica. A França serien 1.400 dels 2.000 morts registrats per calor extrema, i al Regne Unit comptarien 1.150 de les prop de 1.700 defuncions. 1.050 de les 1.500 a Romania, o 800 de les 1.400 de Grècia.
A més, hi ha diferències entre les proporcions, perquè Grècia és gairebé la meitat, i altres països el 70%.
Sí, intervenen molts factors. Això també es veu clar quan repassem les dades per ciutat. De fet, concretament, s'han analitzat 854 ciutats d'Europa, i on hi ha una major mortalitat en diferència és a Milà, amb 1.156 víctimes per l'escalfament global. Roma es situa en el segon lloc, deia Milà, després Roma, amb 835 defuncions, i en tercer lloc trobam a Barcelona, amb 630 morts.
Bé, després d'aquestes dades, el que estaria també bé analitzar és quines ciutats tenen més arbres, més parcs, tot això seria una segona part molt interessant. I bé, tenim dades concretes de ciutats espanyoles?
Sí, aquestes xifres corresponen a defuncions atribuïbles a les altes temperatures que causa el canvi climàtic. Tenim, per exemple, casos curiosos com el de Madrid, a la capital, i ha mort aquest estiu 387 persones per altes temperatures, però només 36 es poden atribuir al canvi climàtic. En aquest cas, no és ni el 10% dels casos. També tenim dades de València, amb 173 morts causades pel canvi climàtic, de les 219 víctimes registrades per les altes temperatures, o a Saragossa, amb 120 defuncions de les 191 que aquest estiu s'han donat per la calor extrema.
I a les illes tenim dades?
També tenim dades de les illes. En concret, en l'àmbit balear tenim 40 defuncions a Palma dels 50 casos de mort per altes temperatures i 6 dels 7 casos que s'han registrat a Eivissa.
Aquestes xifres són tota una crida d'atenció, clar.
Sí, pensa que, a més, aquest estudi es limita a unes 850 ciutats. Representa el 30% de la població. És a dir, que ni tan sols estem donant xifres absolutes. No és totes les persones que han mort, són les persones que han mort en algunes ciutats, en bastantes, però no en totes. Un 30% de la població és una mostra representativa, però no deixa de ser una mostra del que ha succeït aquest estiu de juny a agost en una part d'Europa.
I tenim més dades interessants d'aquest estudi?
Tenim més dades, sí. Aquest mateix estudi assenyala que l'estiu de 2025, enguany, ha estat el quart més càlid mai registrat a Europa. Estima que les temperatures estiuenques a Europa són avui entre 1,5 i 2,9 graus més altes del que haurien estat sense el canvi climàtic. I pel que fa a Espanya, sí que s'ha registrat l'estiu més càlid des que hi ha registres, que és des de l'any 61, amb una temperatura enguany mitjana a la península de 24,2 graus. Això són 2,1 graus per sobre de l'habitual i una dècima més de l'anterior rècord, que era del 2022, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia.
D'altra banda, hem de dir, és clar que hi ha persones més exposades a aquest fenomen. Els majors ho pateixen especialment, per exemple, clar.
Sí, efectivament, per trams d'edat hem de dir que les persones de 65 o més anys van concentrar el 70% del total de morts per calor i el 85% de les defuncions que s'associen directament al canvi climàtic. A més, l'estudi adverteix que tot apunta que els estius seran cada vegada més calorosos per l'escalfament global i, per tant, cada vegada seran més mortals a Europa, donat que, a més, cada vegada tenim una població més envellida.
Bé, parlant de la població envellida, però també és cert que han conegut casos els darrers anys de lots joves que igual treballaven obra o tal, que han mort per la calor excessiva. Vull dir que això, bé, És preocupant. I bé, els investigadors d'aquest estudi han fet alguna proposta per pal·liar-ho?
Sí, reclamen mesures per a protegir la població de la calor. Diuen que cal accelerar l'ús d'energies renovables per substituir els combustibles fòssils i evitar així també les seves emissions, que són les principals causants del canvi climàtic. Són receptes que ja coneixem, però que està costant molt d'aplicar. Apunten també altres mesures com implementar sistemes d'alerta, establir horaris laborals més flexibles, ampliar les zones verdes o posar més ombres. Això és un clam són clams als quals m'uneixo, però sobretot el de les ombres, que sembla que no existeixin per aquestes bandes. A Eivissa hi ha pocs espais d'ombra.
A Viles, a Ciutat, és veritat que falta més ombra, cert.
I també calen millores a la infraestructura sanitària, etc. Això són mesures, sobretot, que són, a més, més necessàries a les grans ciutats, no? On hi ha l'efecte illa de calor, allò, el ciment recalentat, no? Que causa més víctimes encara que no en llocs més oberts o espais més rurals o petites ciutats, no?
Bé, per acabar, potser ràpidament, us queden un parell de minuts, aquests dies trobam altres notícies relacionades amb aquesta qüestió.
Sí, hem trobat també que a Europa han mort unes 22.400 persones per respirar els fums dels incendis de Canadà de l'any 2023. Llavors es van cremar durant 5 mesos 18 milions d'hectàrees, una superfície que seria com la meitat d'Alemanya o una mica més d'un terç de tota Espanya, i llavors aquests fums van afectar evidentment al continent americà, on s'estima que es va registrar unes 47.000 morts per aquest motiu, però també van arribar a Europa. Aquests fums van arribar i van portar unes partícules que, respirades en una concentració elevada, poden causar danys greus a la salut i fan créixer els casos de bronquitis crònica, de càncer, de pulmó o altres malalties. Afecten de manera aguda en el moment de l'exposició, quan estàs en aquelles setmanes que estàs respirant aquelles partícules, i també a llarg plaç, de manera crònica, amb defuncions que després són prematures.
I creix el debat per revisar la prohibició de vehicles de gasolina i gasol a Europa, prevista pel 2035, però ja veus, òbviament, prominents de la indústria del motor que dubten de l'aposta pel vehicle elèctric.
Sí, contrasta una mica el que estem dient amb la voluntat o no voluntat de posar fre a les emissions de CO2. En relació a això també trobam informacions que ens diuen que les grans petrolieres, amb les emissions de CO2 que promouen, són les responsables directes de les zones de calor. Hi ha una relació directa i un estudi ha analitzat 213 zones de calor entre l'any 2000 i el 2023 i les emissions causades per 180 companyies de petroli, de gas i de carbó. L'estudi assenyala que les emissions de les 14 empreses més grans d'aquest sector haurien causat de manera directa un mínim de 50 ones de calor que difícilment s'haurien donat sense aquestes emissions. Per exemple, les emissions d'ExxonMobil van fer que 51 ones de calor fossin 10.000 vegades més probables que si no les haguessin emès.
Sí, sí.
Anem bé, eh?
Anem bé, molt bé. Moltes dades m'ho has donat avui. Ho deixem aquí. Gràcies, Dani. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
I avui que hem viatjat a forats negres a 1.300 anys llum de Naltros i a les praderies de Posidònia, m'ho anàvem en sa cançó Llamando a la Tierra. Al cap i a la fi, aquesta ona gravitacional que fa 10 anys mos va arribar des de sa col·lisió de dos forats negres era com una cridada a la Terra. M'ho anàvem amb BM Clan i la seva versió del Serenade from the Stars. En Pablo Morgantis, a sala de màquines, i en Dani Manau i jo mateix al pont de comandament. Tornem sa pròxima setmana amb més ciència i més medi ambient. Molt bona nit i, mentrestant, portau-vos bé i cuidau el planeta.
He visto una luz hace tiempo, Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.